A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 14 minuts els anem a explicar una experiència que ja es preveia interessant i que el balanç ho demostra. És la de la presència de la comarca del Garraf i de la presència també sitgetana a dos salons que s'han celebrat a Torí que tenen relació amb aquest moviment global de l'Slow Food. Per una banda, el Saló d'August, aquest saló que és un aparador dels productes de qualitat d'arreu del món, però de la qualitat elevada a l'extrem, tant en el procés de fabricació, si ho volen dir d'aquesta manera, o d'elaboració, fins a la seva presentació a taula, i al Saló Terra Madre, aquest saló que d'alguna forma aboga per una forma de vida global també diferent que permeti doncs, un desenvolupament més sostenible dels recursos de l'humanitat. Bé, i aquí dos sitgetans que hi han posat els peus i que han tornat enlluernats, com ja suposo que més o menys ho preveiem. Montserrat Esquerda, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Valen Montgai, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Suposo que ja preveieu que, bé, que en sortiríeu satisfets, no?
Sí, sobretot perquè ja vam anar fa dos anys. I ara, guany la segona vegada que hi anàvem, en el meu cas.
El saló és bianual?
Sí, és bianual des del primer any que es va començar a organitzar, no sé si l'any...
Aquesta és la setena edició.
La setena edició, exacte.
Sí. Refresquem una miqueta la memòria, què és el Saló d'August, què és Terra Madre, qui organitza tot això, per què Torí, etc.
Això ho organitza Slow Food Internacional, que té la seva seu a Bra, o sigui, no gaire lluny tampoc, no?, de Torí. Suposo que la ciutat més gran que deu haver i més important que deu haver a prop d'Abra. I aleshores el Salone del Gusto és l'aparador d'aquells productes que defensa Slow Food. O sigui, el Salone del Gusto no pot anar segons quines marques, que no cal nomenar, però sí, pagant el que vulguin, o sigui, no són acceptades. O sigui, el Salone del Gusto és l'aparador d'un tipus d'agricultura i d'una gastronomia, d'una nova gastronomia que defensa Slow Food, una defensa dels productes doncs, nets, bons i justos. I llavors, des d'aquest punt de vista, doncs, clar, a part dels productes que defensa Slow Food, hi ha doncs, empreses comercials que participen, que es caracteritzen doncs, per la seva per la qualitat dels productes i per una mica seguint la filosofia més o menys que propugna Slow Food.
No?
I enguany, per primera vegada, o sigui, aquest aparador de productes es va haver de separar de el que és pròpiament el Salone del Gusto. O sigui, el Salone del Gusto és una fira de productes, però al seu voltant hi ha doncs, moltes activitats que són demostracions de cuina, que són aules d'aprofundiment de diferents productes, es tracten en profunditat doncs, no, tastos de cafès fins a embotits, vull dir, passant per tot tipus de productes, no? Llavors, bueno, és algo, vull dir, és agafar el programa i mirar-lo, és que és un ritme frenètic diari.
Per fer una certa analogia, i ens matises tot el que faci falta, ens matiseu, això és la versió, diguem-ne, d'alimentària a la manera de Slow Food. És a dir, traient-li tot allò que forma part de processos industrials en el que és la presència de productes,
sí,
no?
Sí, i a més, avui dia hi ha molts conceptes. Les fires abans eren només fires i avui dia són una altra cosa perquè Slow Food ha marcat la pauta. O sigui, el tema teatres del gust. Què és el teatre del gust? Illes del gust. Són coses que totes les fires, amb altres noms, o fins i tot amb els mateixos, han anat copiant, perquè abans alimentària era alimentària, era una fira amb productes, estants, i anaves allà, compraves o
bueno, vols dir que s'ha acabat això d'anar a l'estant i ara tasto això i ara tasto jo i segueixo el camí. Això
una fira avui
ja
dia està envoltada de contingut, a part del purament comercial, i això ha marcat la pauta Slow Food. Llavors, el que deien, que per primera vegada Slow Food, per necessitats d'espai, va separar el que són els baluarts de Slow Food, els estants dels baluarts de Slow Food, amb un altre pavelló diferent, que és el pavelló, que ens parlàvem això, tot això, el Saló del Gusto té lloc a l'antiga fàbrica Fiat, no?, de Turí, que és immensa, i bé, doncs, al costat hi ha un pavelló que es diu L'Oval, un recinte firal L'Oval, on fan doncs, durant l'any actuacions de música, bé, tot tipus d'activitats, i allà va tenir lloc fa 2 anys Terra Madre. I llavors, dintre d'aquest recinte és on s'ha traslladat tots els baluarts, tota la fira dels baluarts. I és el que realment, i, bueno, al principi l'organització deia, ostres, perquè clar, per anar a visitar els baluarts has de sortir del Lingotto, el que era l'antiga fàbrica Fiat, has de sortir i passes per l'aire lliure i tal, i clar, estaven una mica allò
manaire aquella, dient,
ostres, arribarà el públic aquí, i estaven parlant malament, estaven
acollonits. D'acord.
I no, ja el primer dia, un dijous, allò estava a tope, estava planíssim, en dijous, i el dilluns, l'últim dia, que en les fires ja no, pràcticament no hi ha activitat, doncs res, igual.
Perquè recordem, Montserrat i Valen, que els baluars són...
Els baluars són els projectes de Slow Food amb cada producte concret que està en risc de desaparició, real o potencial, doncs aquells projectes que intenten solucionar els problemes que tenen aquests productes.
D'acord, i per qual el Slow Food té una especial atenció... Perquè, per garantir la seva continuïtat en el futur.
Sí, perquè no tenen, diríem, la sortida comercial que ja tenen els que s'exposen al Salone.
I entre aquests baluars, la Malvasia, com ja va ser dit en el seu dia...
Baluars catalans, i d'aquí de la comarca, la Malvasia de Sitges i la Mongeta del Ganxet.
D'acord. Com us veu plantejar la presència en aquest saló des de Slow Food Garraf? Què s'hi porta, què s'hi deixa de portar? Com?
No, des de Slow Food Garraf, a veure, els baluars per si sols, per ser-ho, ja tenen un espai a disposició. O sigui, Slow Food paga el viatge, o sigui, perdona, paga l'estada allà dels productors dels baluars. De cada baluart paga l'estada 4 productors.
D'acord.
Llavors, a més, facilita molt l'estant. O sigui, l'estant és pràcticament gratuït. Pràcticament gratuït. Mm-hmm. Llavors, també depèn del productor si pot o vol anar-hi. I llavors, des d'aquest punt de vista...
Si té la capacitat, els mitjans...
Clar, des d'aquest punt de vista, entenem doncs, que bueno, hem d'agrair a l'Hospital de Sant Joan doncs, i al Celler Vega Ribas, que també elabora amb Malvasia, doncs, que hagin volgut anar-hi, perquè és una mica... és un agrair a Slow Food aquesta
distinció, no? Aquesta distinció, aquest reconeixement.
I al revés, i també jo crec que hem d'agrair als sitgetans doncs, a Slow Food doncs, aquesta distinció. No?
Com era Montserrat aquest estant? Que suposo que deu fer un cert efecte, no? Veure la Malvasia allà al mig de...
A veure, el que a mi em va sorprendre, que la primera vegada que hi anava, és que no hi ha un excés de mitjans, de màrqueting, de fer grans muntatges, vull dir, tothom... té el mateix disseny d'estant, és senzill, però és per a tots igual, i això és el bonic, i l'important és el producte, no la parafernàlia que a vegades hi ha molts estants.
D'acord, o sigui que no hi ha una certa allò, teatralització de l'assumpte, sinó
no,
que...
No, en molt pocs, en el que eren estants de productes, no. Podia ser que a les Illes del Gust, llavors hi havia restaurants, cadascú se'l decorés una mica... més bé, no? Però en principi el bonic és que tots comparteixen el mateix disseny i on preval és el producte.
Allà el públic pot comprar?
Sí, tant al Salone com a l'Oval, és a dir, totes les parades estan obertes comercialment.
No pensem en productes com la Malvasia, que tenim aquí, estem en un país europeu, no? Pensem en productes, doncs, una uva, un raïm pacificat d'Afganistan, que les vendes al Salone li suposen un gran ajut.
Perdona, en Valen, què és un raïm pacificat?
O sigui, una pansa,
Un raïm tan madur?
Sí, pacificat. Llavors, aquest és un producte, o un cafè de Huehuetenango, Guatemala, que es produeix amb una gran qualitat, però que a l'arribar al mercat internacional ha de competir en preus amb multinacionals que realment el que fan és prostituir el producte, no? Perquè, clar,
Llavors, o sigui que per molts productors el Saló d'August o Terra Madre és la sortida de bona part de la seva producció.
A part de les vendes directes, per allà passen comercials, passen distribuïdors, passen molta premsa, i allò suposa una promoció del producte molt important. Llavors sempre hi ha... a veure, mira, sortint del Lingotto,
sí,
creuant el carrer a pocs metres, hi havia una 5.000 metres de supermercat que es diu Eat Italy, que cada cop serà més famós i que cada cop sentirem més a parlar.
Menja Itàlia, per dir-ho així.
Allà, per exemple, hi havia
5.000 metres quadrats dedicats només a producte italià d'alta gastronomia.
D'italiano, i baluars de slow food.
I baluars, tot és producte italià.
Clar, llavors...
És que és impressionant, aquest supermercat es va obrir fa un any amb el suport de Slow Food, perquè volia ser això, el Salone, permanentment exposat a Turí, no? I ens va sorprendre, però de quina manera.
Com està muntat això?
A veure, cada àrea, o sigui, formatges, però la tira de formatges, carns, i tot, cada secció amb el seu restaurant on pots tastar els productes que s'estan oferint.
Et compres el corder i te'l fan a la brasa, et compres el peix i te'l fan a la brasa, és a dir, que en el moment ja te'l pots...
Sí.
I tot amb disseny italià,
Tot amb disseny.
Uns espais formidables.
Ai, la màquina de subministradora de llet fresca.
La màquina subministradora de llet fresca.
Poses un euro i t'omples la teua ampolla, perquè a més la promoció de tornar a l'ampolla
de vidre,
que te'l pots rentar i tornar a utilitzar, no? Doncs poses l'ampolla de
vidre. És a dir, es ven un envàs de vidre buit,
o te'l portes a casa.
O te'l portes a casa
i
t'omples l'ampolla de vidre.
Un euro, Llet crua de vaca, comprada directament al ramader, o sigui, perquè el ramader es guanyi la vida.
El mateix dia que munyeix està a la màquina.
És algo impressionant, o sigui, és que és un concepte, això per exemple estaria prohibidíssim aquí a casa nostra.
No, és que anava a preguntar, perquè precisament aquí està.
És que aquí volem ser més papistes que el papa, i aquestes lleis sanitàries que equiparen igual un artesà que té quatre cabres i que vol elaborar un formatge extraordinari de llet crua, l'equiparen igual que a una marca de Danone,
llet coneguda, que es passeja per tot el Pirineu buscant llet, evidentment que ha de... No poden ser les mateixes mesures per uns litres de consum particular artesà que per aquestes grans centrals.
I això està malmetent la indústria artesana de qualitat a casa nostra. Ho està enfonsant la llei aquesta d'artesania.
El que passa és que suposo, en la mesura que vosaltres heu anat a aquests salons, deveu haver vist una evolució en positiu, no? Cada vegada hi ha més...
Clar, s'està tornant. Ells ja han fet aquest pas, suposo que en part pel suport, no? És a dir, per la gran consciència que hi ha de Slow Food a Itàlia, que és brutal. Hi ha un suport institucional i la gent... Quan deies si els productes s'han a la venda, a mi em va fer gràcia veure a les senyores que anaven amb el carretó de la compra com si anessin a mercat a produir, i n'hi havia que en portaven dos, perquè saben que és una oportunitat cada dos anys de fer-se amb uns productes extraordinaris. La gent ja va preparada amb el carretó.
És que us anava a preguntar això, perquè esclar, un cop s'acaba el saló, bona part d'aquests productes, doncs no.
Ara sí, ara els poden trobar en aquest supermercat.
Sí, però bueno...
Però esclar, no tots hem de suposar...
Aquest supermercat té... una seu a Turí, una altra a Milà, i ara vaig llegir que s'obria una altra a Tòquio. Però clar, si no ets a aquests tres llocs...
Sí, no, està clar que no tens els de prendre, està clar.
Aquí a mi m'agradaria consumir baluars de slow food, un cardamom de... No me'n recordo, l'oli d'argan del Marroc.
Perquè esclar, que veu, un no deu pensar, per on començo i per on acabo de tastar coses...
Vas allà amb un estant i veus un estant, un home que està tallant un pernil, però com si toqués un violí, amb la mateixa postura, i és un pernil que és una paletilla de cabra. Sí. I
et dona a tastar aquell producte. Pernil de cabra?
Pernil de cabra. Et dona a tastar aquell producte, se't desfà la boca. I dius, ostres, jo vull això, no? Però clar, són produccions limitades, que aquí està la gràcia. La qualitat es basa en produir limitadament el que una persona, un productor, pot assumir. Si pots assumir 5.000 quilos l'any, 5.000, però si només pots assumir 100, no vulguis ara matar tot el que és gras, no? com es diu. No?
Hi ha una certa consciència ciutadana de la qualitat del producte, de la necessitat de pagar per productes d'aquesta mena o no?
Home, jo suposo que sí, perquè les xifres de visitants creixen cada any. Vull dir, aquest any, malgrat la crisi, han superat rècords. És a dir, que cada vegada hi ha més interès per aquest producte. Potser la gent en el dia a dia no ho pot portar a terme, la filosofia slow, però de tant en tant jo penso que sí. La gent...
De l'estat espanyol, molta presència?
Sí, és un dels països amb més presència. De productors, cuiners, de tot tipus, universitats, perquè, o sigui, hem estat parlant de lo que és la fira, sí, Salone del Gusto, sí, amb baluars o amb cases comercials.
Sí, sí, i estrictament
no?
d'aliments.
Però després tenim Terra Madre. Terra Madre aplega 5.000 productors de tot el món, siguin pescadors, siguin ramaders, siguin quasi 1.000 cuiners. I aquest any s'ha volgut donar protagonisme al Youth Movement, una xarxa
de joves
universitaris, cuiners i productors també. O sigui que Slow Food ha convidat també. A totes aquestes persones són convidades per Slow Food, s'allotgen en cases particulars, en hotels...
Suposo que complint uns determinats requisits... per estar al Slow Food també, no? Des del punt de vista, de cuiners o de professionals o de...
Sí, bueno, respectar el medi ambient, o sigui, produir aliments bons, nets i justos.
Aquesta és la base fonamental. O sigui que, en aquest cas, totes aquestes persones que han arribat són els que han format part d'aquestes sessions, diguem-ne, de cursos
de treball,
oberts al públic...
De debat, de tallers... Sí, es reuneixen a Terra Madre productors d'arreu del món amb una mateixa inquietud, amb un mateix problema, i allà es discuteix a veure quina solució s'hi pot trobar.
El problema és el mateix de sempre? Trobar sortida a aquests productes en un mercat dominat per...
En part sí.
En part sí.
Clar, clar. És que la gran bèstia de la indústria alimentària és que és molt gran, És molt gran. Però bé, cada vegada hi ha més iniciatives. Clar. Ara tota la promoció que s'està fent de menjadors col·lectius ecològics, hospitals, geriàtrics, escoles... Demà, per exemple, comença unes jornades a Barcelona sobre menjadors escolars ecològics. Són una sortida per aquest producte diferenciat.
De fet, cada cop hi ha més escoles que adopten aquest sistema d'alimentació.
L'aliment és salut.
Els seus alumnes.
L'aliment és salut, i en casos com els escolars, no? En etapa de creixement, o la gent que està als hospitals, allà has de donar més que el 100% de garanties.
Hem d'entendre, però, que la majoria de persones que formen part i que es presenten al Salón de Gusto o a Terra Madre, aquesta producció l'acostumen a poder treure al mercat? I tothom se'n va d'allà amb la feina feta, per dir-ho així.
Bé, és la feina de Slow Food aconseguir que ho aconsegueixin, no? Fer que ho aconsegueixin. Per exemple, amb el cafè de Huehuetenango de Guatemala, que parlàvem abans, doncs és un cafè que reuneix pel clima, per la geografia on es produeix, doncs reuneix unes grans condicions. Ve a ser com les terres on tenim la malvasia de Sitges,
que
són les
imatge,
millors,
no?
Són les millors terres que ja poden haver a tot la Deo Penedès. Mira que és gran la Deo Penedès. Doncs les d'Aiguadols, les vinyes d'Aiguadols són les millors on es pot fer malvasia. Cada varietat té la seva terra que és necessària, no? I la malvasia és aquesta. Doncs a Guatemala, lo mateix. Llavors, Slow Food doncs gestiona la casa del cafè de Huehuetenango, gestiona doncs que la torrefacció amb una pressó de Nàpols. I després allà una empresa distribueix per totes les cafeteries, mira que a Itàlia les cafeteries tenen
i tant, a cada cantonada, sí.
Doncs, la seva distribució, i una mica Slow Food facilita.
És a dir, aquell cafè de Guatemala va a Nàpols, Nàpols és torrefacte, i d'aquesta torrefacció, aleshores després es distribueix per tot.
O sigui que hi ha dos vessants socials, el pagar el preu just al productor indígena i després donar la torrefacció als treballadors d'una presó, no?
Sí, sí, perquè ens cridava
social.
Precisament l'atenció això, no? És a dir, a la presó de Nàpols ja es torrefacta el cafè que ve de Guatemala i després es distribueix a la resta d'Itàlia.
Sí, i això, doncs, bé...
Són grans projectes,
no tots els Slow Food...
No tots deuen tenir aquesta sortida tan, diguem-ne, edificant, segurament.
Però grans projectes pel que implica de pensament global i de mirar sempre d'afavorir els més pobres, els marginals, perquè els altres ja tenen els seus mitjans de distribució, de promoció... I es poden pagar grans campanyes de màrqueting.
I això deu ser una producció de cafè molt limitada, no? Hem de suposar, per les circumstàncies en les quals tots els productes...
És que si no perdran... Si hi ha
aquesta consideració, hem de suposar, no?
Sí, ens passem en producció, volem grans produccions, entrarem una altra vegada a allò que Slow Food tant critica.
Tot i que segurament les petites produccions, algú els pot dir, bé, clar, les petites produccions tampoc poden satisfer les necessitats de tothom, no? Qui vulgui...
Però aquella gent...
A veure, en certa forma sí, perquè hi ha petites produccions a tot arreu. Del que es tracta és de perdre... O sigui, de deixar de perdre, que cada dia hi ha pagesos que decideixen plegar. Vull dir que del que es tracta és d'aguantar el que hi ha i recuperar biodiversitat. D'acord. Perquè s'ha perdut biodiversitat i hi ha mitjans per recuperar aquesta biodiversitat, perquè existeixen bancs de geoplasma o fins i tot gent que conrea de forma testimonial esperant que vinguin pagesos a recollir.
És a dir, d'alguna forma recuperar el conreu dels territoris, o que els territoris es puguin més o menys autoabastir.
Aquí s'ha d'anar.
Per aquí.
S'ha d'acabar amb el menjar, amb l'aliment quilomètric, no? Consumir peres de Xile o pinyes tropicals, corder de Nova Zelanda. S'ha d'acabar amb aquest moviment de mercaderies. Cada territori ha de tornar a ser autosuficient, perquè és que si no mengem cadàvers i que estan perquè s'aguantin i facin bona cara plens de química.
A veure, jo diré noms, però, per exemple, uns dies abans al Salone del Gusto, gairebé remuntant-se, va tenir lloc al Cial, a París, no? Penso que, bueno, a França, que és una altra fira, si alimentària de Barcelona és gran, aquesta és la més gran de totes, no?
Entesos.
El Cial. I del Cial va venir una persona que ens va venir a visitar, diversos catalans, una persona de Barcelona, de Mercabarna,
sí.
I ens comentava que el seu germà, que té una impressionant empresa a Mercabarna, que acabava de comprar al Cial 4.000 quilos d'espàrrecs de la Xina. O sigui...
Que s'envasaran a Navarra.
O sigui, a veure, és que... A veure, una zona de producció per excel·lència de l'espàrrec a l'estat espanyol, Navarra.
Sí.
Doncs molt bé. Allà han deixat de produir espàrrec perquè els és més barat comprar-lo a la Xina o al Perú. I aquests, en aquest cas, es vendran, des de Mercabarna es vendran 4.000 quilos d'espàrrec de la Xina.
Potser els resulta més barat comprar-lo, però pensem...
Com hem d'entendre que sí, no, Montserrat? Que deu ser així, això.
Segurament, perquè el mercat i el comerç actual és molt puta, per parlar clar. Però s'està pagant al productor xinès el seu preu, o se l'està explotant?
El tema està aquí.
Clar, nosaltres només mirem el preu que paguem, però hi ha origen. Què està passant a origen? Ja està ben assassinats a origen dels productes. És molt fort.
Sí, sí.
Les multinacionals que hi ha al darrere, que creen aquests monocultius, no tenen escrúpols, passen per damunt de les persones i bueno, fins a arribar a això, assassinar, no? Les selves tropicals estan matant indígenes perquè deixen les seves terres, que són després comprades per les multinacionals i grans plantacions de soja o de panís. No ens podem quedar només pensant en el que paguem aquí. Què està costant de vides humanes, això, al darrere?
Algú ha plantejat en un saló d'aquest tipus o en un moviment la qüestió dels biocombustibles?
Sí, sí, s'ha parlat a les conferències transversals que hi ha durant el saló i Terra Madre, se n'ha parlat, la crisi alimentària...
I quines consideracions aquestes... hi ha sobre això? Sobre el fet de produccions que van... totes destinades.
La Montse va tenir més temps d'assistir que a mi em van passar els dies volant i no vaig poder...
No tens temps de tot.
No, és que
jo no vaig veure tots els estants perquè anava a escoltar les conferències. Home, és un panorama molt dur perquè s'han ajuntat moltes circumstàncies i en part la crisi alimentària ha vingut en part, no tot. Doncs sí, per aquestes produccions que en principi eren per abastir, alimentar la humanitat. I quan s'ha vist venir que potser el petroli seria massa car o començaria a escassejar, doncs s'ha tirat cap al biocombustible, que és que n'hauríem de dir necrocombustible, perquè el que fa és matar de gana gent que això, que no té panís per alimentar-se.
Però és paradoxal, és clar, el petroli com que no es pot menjar, oi?
Però mira, del petroli se'n fan pesticides, se'n fan herbicides... També està dintre d'aquesta crisi alimentària.
Sí, sí.
S'alimenten
quan...
tots els grans tractors que fan després aquelles supercollites, les avionetes que fumiguen, també està al
darrere. Sí, però segurament
les
quan
mercaderies que han d'anar amunt i avall...
Però segurament quan un va veure aquells magatzems plens de sacs de blat, de gent que mantenia...
Que estan allà retinguts
per esperar a veure què passa, doncs era una visió veritablement punyent.
A veure, tots necessitem el petroli perquè la majoria tenim cotxe, no? Això segur, els tenen per aquí acollats. Però és que d'altra banda els aliments s'han convertit en tant que tots els necessitem per menjar i per viure en una altra font d'especulació, no, no, i això, molt bèstia, perquè s'està jugant amb la salut i la vida de les persones. I d'això no en som conscients.
D'alguna forma ja es proposava alguna solució a això? O es veu com un, home, no sé si dir, com un mal global de difícil...
No, mal global no. Se sap, i hi ha les petites lluites, i cadascuna ha de ser, sobretot el Rofut ha de ser el que faci conscienciar la gent, no? La seva feina principal, jo penso que és donar a conèixer aquesta problemàtica i que cadascú faci la seva actuació particular.
I la primera solució que planteja Slow Food és reduir aquest 20% d'emissions de diòxid de carboni que es produeix amb el transport d'aliments, és reduir-la. O sigui, hem de comprar aliments propers. Amb això ja reduirem, ja necessitarem menys petroli ja, amb això. A part de tots els beneficis que ens pot comportar d'altre tipus, consumir productes locals. Això d'entrada.
Crec que ens fiquem directament a la comarca i han canviat molt les coses, o no?
A la comarca han canviat coses.
Sí? Mira,
des de que va néixer Slow Food al Garraf, i dic això i punt, no vull dir res més, jo conec dos agricultors del Garraf que en lloc de vendre les seves terres per edificar, el que han fet és comprar més terres per produir. Conec a dos.
Uh-huh.
Vull dir que
la qual cosa d'alguna manera significa que obertament es pot dir que hi ha persones que es guanyen la vida.
Clar, paral·lelament a això veiem per part de l'administració
per cultivar què, valen?
Per carxofes, espigalls, horta,
entesos, perfecte. Paral·lelament hi ha administracions
que s'adonen, les administracions comarcals i catalanes, o sigui, a nivell de tot Catalunya, que se n'adonen de que el producte local genera riquesa, de que dona llocs de treball, que
salut,
turisme, perquè quan una comarca pot tenir un bon producte, pot portar gent,
crida evidentment.
Exacte, o sigui, genera una economia molt més interessant que la que pugui generar el biocombustible, no?
Ara més d'una àvia i d'una àvia deu pensar, acabàrem-nos. Com clar, quan érem petits que agafàvem els préssecs d'aquí a la cantonada.
Exacte, el que passa que, clar, ja sabem on vivim, en quina comarca vivim i lo difícil que és, però s'ha de posar fre, o sigui, i s'ha de tenir les idees molt clares i dir, bueno, aquí vivendes i aquí agricultura, i ja està.
Ens queden 3 minuts. Productes que et van cridar l'atenció?
Doncs aquest, el pernil aquest que
està allà. El pernil aquest de cara.
A veure, mira, l'últim dia del Saló de Terra Mare, l'últim dia la mongeta del ganxet ja s'havia acabat el dia abans, o sigui, no hi havia mongeta per venda i malvasia tampoc.
D'acord.
Això, o sigui, vam veure que la gent cada 2 anys ja, o sigui, que va conèixer fa 2 anys aquests productes, van venir a comprar-lo i a repetir.
Això suposo que és un millor barem, no?
Sí, ho és.
És, doncs, per descomptat que vas endur-te moltes coses?
Doncs una petita mostra
de la maleta pesada.
Que anava a dir, perquè esclar, quan un té tot això li deu semblar un par d'atraccions amb un nen petit, no? De dir, què tastos aquí? Una qüestió també, com es conserva això? És a dir, un va allà, troba un producte de primeríssima qualitat i suposo que, no sé, es trenca molt la closca per dir, bé, això m'ha d'arribar a casa.
A veure, vaig comprar un dolç Dumbo, que és una fruita del Brasil, amb la qual fan com
una mena de bony. D'acord, entès.
Es conserva, no entra ni a la nevera, per exemple. No?
Hi ha molta conserva,
Un cardamom.
Els formatges, jo vaig comprar un del País Basc, te'l donen envasat al buit, cap problema. Per
ja preguntava a Montserrat, és veus també això, que un trobi formatge del País Basc, és a dir, que el formatge viatgi a Turí, i que una catalana a Turí...
Però aquell cuiner... el Pep, que diu haver de venir a Itàlia, no? a descobrir que el Maestrat se fa el millor oli que t'ha estat en ma vida, es va quedar garrat i va dir, i heu de venir aquí i descobrir-lo avui, no? I el tinc al costat de casa, perquè del cas...
D'oliveres mil·lenàries.
Per això t'ho dic, no? Suposo que més d'un de pensar, mare de Déu, com estem?
Sí, allà evidentment fas grans descobertes de coses que dius, si les tinc al costat de casa, i també de productes singulars. Jo vaig tastar el manà bíblic, doncs allà vam saber...
Que venia del cel aquell manà, on venia?
No, venia d'uns arbres, dels freixes,
sí.
Uns arbres que se'ls fa un tall horitzontal a l'escorça,
sí.
i d'allà raige una cosa dolcíssima, dolcíssima, dolcíssima. És com si regalimés una espelma.
D'acord. Doncs és a dir, la saba de l'arbre és,
sí, és dolcíssima, tolerant per als diabètics i, a més, altres propietats digestives, nutrients...
Això vols dir com una mena de xarop? Una...
Però té com una textura com si fos cera, saps? Sí, i a més blanc,
Qui ho comercialitzava, això? De Sicília?
Uns productors de Sicília que han recuperat aquesta tradició, perquè, clar, és molt laboriosa anar a fer aquests talls, recollir el que surt, no?, d'aquests arbres... És un dels productes tutelats.
I això ho comercialitzen amb què?
Amb unes bossetes.
Sí,
tancades hermèticament. Ahir vaig anar a fer un tast de malvasies de Sicília, també, allà.
I què tal? Bona, suposo, esclar. Per dir-ho obertament, tot deu ser bo allà, no?
Tot és molt bo. Tot deu ser bo, dolces, no? I, bueno, diferents de la que es fa aquí a l'hospital. El Pepe va dir que segur que eren millor la de l'hospital, que ell no va poder fer el tast, però tot molt bo.
Doncs la delegació del Garraf i la de la Sitgetana ha tornat de Terra Madre i de Salònia d'August, ha celebrat Turí fa una setmana, fa ben poc, i com ens diu la nota de premsa que podran vostès llegir, segurament també l'Eco, l'èxit de vendes dels dos baluarts catalans que han tornat a casa amb les mans a les butxaques, la Malvasia de Sitges i la Mongeta d'Oganxet, després que els seus productors, els pagesos de Gallecs, l'Hospital de Sant Joan i el celler Vega de Ribes fessin l'esforç de ser-hi a Turí, i el desig que arribi aviat el 2010 per tornar a Turí més carregats de mai. L'experiència del Salón de Gust i de Terramada ens l'han explicada la Montserrat Esquerda i en Valen Montgai. Montserrat, gràcies. Valen, gràcies.
Gràcies.
Fins la propera. En uns moments tornem. Fins ara.